Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El passat divendres 11 de març, el casal La Ravaleta de l'Arrabal de Cristo va acollir la segona edició dels Premis Esportius Ciutat de Roquetes. L'acte, on hi va haver una gran representació d'esportistes locals, tenia per objectiu reconèixer el treball i sacrifici tant dels mateixos esportistes com també dels seus respectius clubs esportius. A l'esdeveniment es va premiar els esportistes que han aconseguit destacar a escala nacional i internacional i els clubs esportius del municipi que han hagut de patir les conseqüències derivades de la pandèmia de la Covid-19. Els premis més emotius van ser els dos reconeixements a títols pòstums que es van fer. Un al ciclista Manolo Jiménez, que tot i lluitar contra una llarga malaltia, no va deixar de practicar el ciclisme fins que el passat 11 d'agost ens va deixar. I el segon reconeixement a títol pòstum va ser a Lluís Horta, membre del Club Trail Roquetes. Pel que fa als esportistes destacats que van rebre un trofeu per les seves fites nacionals i internacionals en el darrer any, van ser el membre del Club d'Escacs PO8, Gerard Anyó, per proclamar-se campió sub-14 de partides ràpides 2021, l'equip sènior masculí del Club Voleibol Roquetes per l'assoliment de l'ascens a la Superliga 2 i l'ultrafondista Albert Giné del Club Trail Roquetes, el qui finalment va ser escollit com a l'esportista de l'any 2021 Ciutat de Roquetes per haver recorregut des de Finisterre fins a Roquetes un total de 1.600 quilòmetres per recaptar fons i aliments per al projecte EMA i per al Banc d'Aliments. I precisament a l'altra banda del fil telefònic tenim Albert Giné, que com diem ha estat el premiat com a esportista 2021 Ciutat de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
I moltes felicitats per aquest premi. Com vas viure aquest moment en què s'otorgava aquest reconeixement?
Pues bueno, si he de ser sincer, ha sigut un moment inesperat, perquè tampoc no tenia present de que m'otorguessin este premi, este guardó. Per a mi és un guardó especial perquè l'otorga la gent del teu poble, les teves entitats. Molt, molt, molt agraït.
Suposo que va ser un moment emotiu, no?
Pues sí, perquè és el que et comentava abans, és que t'ho otorgui la gent, la teua gent, la gent de la teua ciutat, les entitats esportives, els referents regidors. Pues sí, és molt emotiu, crec que és un premi a una trajectòria més que a un any, perquè no em considero que hagi sigut el millor esportista roquetenc de l'any, ni molt menys, gràcies a Déu tenim molta salut esportiva aquí al poble. Però bueno, sí que és a una trajectòria, és un premi que, segons diuen, qui creus valorat i és merescut, i pues bueno, molt, molt satisfet.
De fet, el premi és pel reconeixement a aquest recorregut que vas fer des de Finisterre a Roquetes, recordem, un total de 1.600 quilòmetres, per recaptar fons i aliments pel projecte EMA i pel Banc d'Aliments, no?
Sí, sí, el que s'ha valorat és este fet. Ja et dic, és molt, molt gratificant que s'hagi pensat en mi, en la meva persona. Jo sempre estaré a disposició de l'esport i de les coses socials on pugui jo aportar a nivell esportiu, a seguir.
Aquesta, com diem, és la segona edició d'aquests Premis Esportius Ciutat de Roquetes. Trobes que feia falta un acte, un reconeixement als esportistes de la ciutat com aquest?
Pues bueno, en el seu dia vaig dir que reconèixer els esportistes roquetencs, que és un acte que és molt positiu, és un treball que reconeix tota la trajectòria d'un any, és un acte que s'ha recuperat. Jo recordo de petit que este acte ja es feia, des de l'equip de govern s'ha volgut recuperar este acte. Jo crec que és molt positiu, tant per un costat com per un altre.
I actualment, Albert Giné, en què està treballant? Algun projecte en ment?
Sí, el cap no para, i mentre tinguéssim salut per a poder afrontar esportivament reptes, pues seguirem avant, a part de la competició, que també està. I bueno, enguany, pues bueno, el repte, ja vaig dir a principi d'any que seria fer una mitja de 10 quilòmetres diaris durant els 365 dies de l'any. Això representa 3.650 quilòmetres, que els volíem transformar en euros per a donar-ho a la gent necessitada de la meva ciutat, que és en este cas Roquetes, a final d'any, en aquestes fetges tan senyalades com són els Nadals, pues bueno, pues que la gent més necessitada que pugui gaudir d'uns dies pues, en normalitat com la resta de gent.
Suposo que un repte com aquest significa molt de sacrifici diari, no?
Bueno, tant com a mínim 10 quilòmetres diaris sense descansar-ne cap. Això vol dir que si un dia estic parat la trenaria de fer 20, de mitja, això vol dir que no puc estar lesionat ni parat ni fent vacances cap dia de l'any. Però bueno, és una cosa que ho fas per passió, perquè t'agrada, perquè tens les qualitats per fer-ho, perquè tens la salut per fer-ho. Saps que en fent això, ja que tenim este don físic, pues bueno, aprofitar-lo en bones causes i no és cap sacrifici. I a mi no és cap sacrifici sortir a entrenar, sinó és una desconnexió i és una sort.
De tota manera, un dia plujós com avui o com els propers dies que diuen que vindrà pluja, suposo que és un hàndicap també a tindre en compte, no?
No, per a res. Ja estic esperant acabar de dinar per a sortir. No, és motivació. Sempre sempre has de tindre motivacions i per això quan intento buscar-me sempre reptes difícils per a... Pues perquè això te té en alerta, la vida la tens activa, vull dir, si no, el més fàcil és que tenint una empresa familiar, tenint una vida bastant ajetreada, pues és relaxar-te ja després de tants anys, però això em fa tindre en alerta, me fa sentir viu i al contrari, ganes de ja d'arrencar esta tarda.
Doncs ja sabeu, aquests Premis Esportius Ciutat de Roquetes han premiat Albert Giné, aquest ultrafondista del nostre municipi, com a millor esportista de l'any 2021. Albert, com diem una vegada més, moltes felicitats i endavant amb els teus reptes.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per pensar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT denuncien opacitat envers l'accident mortal a la central nuclear d'Ascó del passat 24 de novembre i reivindiquen reforçar la seguretat laboral. En una acció informativa, centenars de treballadors de la central nuclear d'Ascó i de Vandellòs van protestar a les portes de les instal·lacions el passat divendres al matí per demanar que l'incident sigui un punt d'inflexió a l'hora d'actualitzar les pràctiques de treball actuals. Durant la protesta van tallar la carretera C-12 al seu pas per Ascó. En aquesta acció informativa també es va reivindicar l'incrementar la formació en riscos laborals per als empleats, així com la fi de la precarietat dels llocs de treball de les empreses auxiliars. Segons el representant de Comissions Obreres a la central nuclear d'Ascó, Joan Treig, l'accident en què va morir un bomber de l'empresa Falck hauria de servir per canviar les pràctiques de treball actuals.
Hi ha d'haver un punt d'inflexió en aquest aspecte i que s'han de canviar les pràctiques de treball de tal com s'estan realitzant fins ara, perquè les plantes poden ser molt segures, però és que si realment els treballadors i les treballadores no estem segurs, doncs no solucionem cap problema, no ens serveix de res.
Una altra de les demandes que també ha destacat el representant de Comissions Obreres a la central nuclear d'Ascó, Joan Treig, té a veure amb la precarietat dels llocs de treball de les empreses col·laboradores a la central nuclear d'Ascó, que ha dit s'ha cronificat.
I en tercer punt ja és un tema pues, que s'està, ja el considerem que s'ha cronificat i realment també és un tema preocupant, que és les condicions laborals de les empreses col·laboradores. És a dir, bàsicament és que cada vegada que s'està renovant trianualment un contracte de serveis, pues, són serveis que van a la baixa econòmicament, això empitjora les condicions, inestabilitat laboral al sector, personal que se jubili no se reposen aquestes places. Llavors, clar, tot això afecta la qualitat de les feines i, evidentment, doncs, també una mica a la motivació i a la incertesa de que això comporta la gent. És a dir, aquí ens estem movent en un panorama de que en 10 anys tanquem, si volen, hi ha un període de tancament de les centrals nuclears, i entenem que està clar que si queden 10 anys, doncs queden 10 anys. Això, doncs, sincerament, poc podrem fer, però almenys que siguin 10 anys que els acabéssim dignament.
Pròximament, el sindicat té previst presentar una proposta a la Comissió de Seguretat i Salut relacionada amb el sistema de CO2.
Nosaltres el que trobem bastant, bastant poc compromís per part d'ANAP és que a dia d'avui encara no s'hem explicat res sobre l'accident i encara tampoc s'hem explicat què farem en el sistema de CO2, perquè el sistema de CO2 continua igual com abans de l'accident. És com si res no hagués passat. És a dir, entenem que s'hem ha d'informar i entre tots hem de prendre una decisió de què fem en aquest sistema de CO2, perquè s'ha demostrat que és un sistema que és perillós i que, per tant, no pot seguir com està ara. Llavors, mitjançant esta comissió, pues que entenem que se mos haurà d'informar, que també el que també entenem és que com a dia d'avui encara no mos hem informat, perquè s'ha tardat tant. Llavors, clar, és que llavors hi ha hagut una mica de falta de compromís per part d'ANAP. Llavors, clar, és a dir, prepararem esta comissió i bàsicament pues, prepararem la nostra proposta en relació a què fem un sistema de CO2.
Així, en aquesta acció informativa del passat divendres, on centenars de treballadors de la central d'Ascó i Vandellòs van protestar a les portes de la instal·lació, denunciaven l'opacitat en l'accident mortal a la central nuclear d'Ascó, alhora que reivindicaven més seguretat laboral.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Castell de Miravent rebrà una inversió de 1,7 milions d'euros dels fons Next Generation que serviran per a fer obres a la cavallerissa i al bastió, així com també millorar la il·luminació i l'eficiència energètica. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ho va anunciar el passat divendres en una visita en aquest monument. La pròpia Garriga detallava la inversió i els terminis de les obres de restauració i millores de la il·luminació del Castell de Miravent.
I sobretot hem vingut a veure el que farem, aquestes obres que farem aquests anys, amb una inversió aproximada d'1.700.000 euros. De fet, ens venen per dues partides diferenciades. Les dues són de Next Generation, però una són per actuacions en restauració i el que farem són restaurar la cavallerissa que ja hem vist, així i també el bastió, que també hem pogut estar visitant. I després hi ha tota una altra partida de 400.000 euros que el que farem és fer tota la il·luminació i una eficiència energètica de tot el castell. En principi, tot el que és inversió estarà acabat l'any vinent, l'any 2023, i la part més d'il·luminació i eficiència energètica el 2026. En total, la Generalitat de Catalunya, amb això hi destinarem 6 milions a tots els monuments amb tot el que és eficiència energètica i 4 milions i mig en inversions en tot el que són els nostres monuments, els que gestionem directament des de l'Agència Catalana de Patrimoni.
Declarat bé cultural d'interès nacional l'any 1949, el Castell de Miravet és propietat de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1990. Actualment està gestionat per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, puntualitzava d'on prové aquesta partida pressupostària per als treballs de restauració i millores en la il·luminació del castell.
En els dos casos són fons europeus, un són per actuacions d'inversió i de restauració, en aquest cas, que són els 4 milions i mig, i els altres venen per eficiència energètica mitjançant economia i finances i també venen per una altra partida de fons europeus. Però sí que nosaltres hem decidit que aquests diners vagin destinats a tots aquests monuments.
El castell de Miravet és el conjunt patrimonial més visitant de les Terres de l'Ebre i va assolir el seu màxim històric l'any passat, quan va rebre 64.957 persones. D'altra banda, la consellera de Cultura es va reunir també divendres al matí a Amposta amb l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, i els alcaldes i titulars dels equipaments museístics de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre per fer balanç de l'activitat duta a terme pels equipaments que formen la xarxa territorial de museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A la reunió va quedar aprovat el pla d'actuacions per l'any 2022. Les línies i accions previstes a desenvolupar enguany responen als quatre grans objectius del programa d'actuacions 2019-2022, és a dir, millorar la funció social i la visibilitat del servei a la ciutadania, contribuir a la millora de l'eficiència en l'organització i gestió dels museus per adaptar-los a les necessitats i reptes actuals, garantir l'òptima custòdia, accessibilitat i divulgació al patrimoni del qual els museus en són responsables i, finalment, estimular el coneixement, promoció i dinamització del territori a partir del patrimoni material i immaterial representatiu de l'entorn.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, arrenquem la jornada amb aquest cel força ennuvolat arreu de la zona i amb una temperatura que és suau. A hores d'ara que ronden aquests 12-13 graus, la més alta es troba cap a la zona de Baix Ebre i del Montsià, fins i tot amb una temperatura de 3,6 graus a l'illa de Budè o bé també als Alfacs. També s'espera que a mesura que avanci la jornada vagi plovent i de fet aquí als Terres de l'Ebre és on s'espera més precipitació i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha un avís de que puguin acumular-se més de 100 litres en aquest sector i que a més part d'aquests ruixats que puguin caure amb intensitat i també han de ser en forma de neu sobretot cap a les cotes més altes amb bassis del port. D'altra banda, el vent de component est ha d'anar bufant en aquesta zona i ho farà també de manera reforçada en alguns moments del dia, sobretot cap a les hores centrals de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.